Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
Unitat dels alcaldes vallesans per exigir responsabilitats d'Endesa sobre els talls de llum que afecten milers de veïns de la comarca. Els batlles exigeixen a la companyia elèctrica que inverteixi en el manteniment de la xarxa elèctrica per evitar les interrupcions del servei, que s'han intensificat en plena onada de fred. L'alcalde de Ripollet, Josep Maria Osuna, ha carregat de forma contundent contra la subministradora.
Qualsevol cosa que diguem serà poc contundent comparat amb el menyspreu que Endesa ha demostrat cap als nostres veïns i veïnes. Endesa ha atemptat contra les persones, contra la seva dignitat, contra uns mínims de vida, privant-los d'un subministrament bàsic com la llum. I això sense donar la cara, ni informar, ni posar solucions.
L'alcaldessa Marta Ferrés també ha participat de la trobada, en la qual ha anunciat que aquesta tarda es reunirà amb el director general d'Energia de la Generalitat per abordar la problemàtica. A Sabadell s'han quantificat més de 800 famílies afectades pels talls de llum. És divendres, 15 de gener.
Titulars.
El futur aparcament del centre, que resultarà de la connexió dels pàrquings de Doctor Robert i el passeig, tindrà els accessos pel carrer Les Valls. Marta Ferrés, alcaldessa de Sabadell.
Fem tot això per guanyar places, però sobretot per l'entrada i la sortida, fer-la per carrer Les Valls, per poder tancar aquests accessos, aquesta entrada i aquesta sortida que tenim aquí al mig dels carrers peatonals, que no ha passat res, doncs, perquè jo crec que tenim tots plegats de vegades una mica de sort, però que òbviament no podem continuar tenint uns accessos com els que tenim. Segurament s'hauran de deixar com a sortides d'emergència o com altres tipus d'això, però que l'accés principal sigui, serà, vaja, estem treballant-ho tot perquè sigui pel carrer Les Valls.
Pere Gallifa, molt bon dia.
Bon dia. És un dels temes que l'alcaldessa ha abordat en una entrevista en profunditat avui al Cafè de la Ràdio i que repassarem a fons d'aquí a uns minuts.
Declaren 4 testimonis del cas Jubany.
Es tracta de 4 veïns de Montse Careta i Santi La Iglesia que vivien en l'edifici on va ser trobada morta Elena Jubany. Estaven citats a petició de la família de la jove assassinada el 2001. Haurien d'haver declarat el novembre passat, però problemes informàtics als jutjats de Sabadell ho van impedir.
Álvaro Vázquez està sent presentat oficialment a hores d'ara com a nou jugador del centre d'esports.
L'acte es du a terme a la nova Creu Alta. Quan acabi aquest Notícies migdia, a partir de les 2, escoltarem les declaracions del nou davanter arlequinat al programa Hotel Suís, així com les novetats del mercat d'hivern amb el director esportiu del Sabadell, José Manzanera.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Els serveis. Previsió meteorològica de cara a les pròximes hores i al cap de setmana. Xavi Soler, molt bon dia.
Hola, bon dia. Predominarà el cel serè o poc ennuvolat en general amb el pas de bandes de núvols alts i mitjans, sobretot pel sud de Catalunya. Malgrat tot, persistiran alguns núvols baixos a la depressió central i alguns bancs de boira al nord de Ponent. A banda, bufarà el vent de component nord amb ratxes fortes a l'Empordà, a les Terres de l'Ebre, així com a cotes altes del Pirineu i del Prepirineu. La situació marítima romandrà alterada a la Costa Brava a causa de la tramuntana i predominarà la maror a la resta de la costa catalana. Pel que fa demà, fins a mig matí, el cel estarà serè o poc ennuvolat en general. Tot i això, fins a mig matí hi haurà estrats de núvols baixos a la depressió central i a altres valls de l'interior. A partir de migdia arribaran núvols alts i mitjans que deixaran el cel mig o estones molt ennuvolat. El vent bufarà amb menys intensitat, entre fluix i moderat, de component nord i oest, si bé romandrà la tramuntana forta al nord de Cap de Creus. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa a la situació a les carreteres catalanes, us hem de dir que a la P7 a Cerdanyola del Vallès hi ha retencions de 2 quilòmetres en sentit nord per un vehicle avariat que restringeix un carril d'aquesta via. A més, a la C28 és obligatori circular amb cadenes per accedir al port de la Bonaigua. A hores d'ara resten encara 2 vies tallades a Catalunya per neu. I quina és la situació al transport públic? Javi Torres, des del Transmet, última hora, bon dia.
Bon dia des del Centre d'Informació Transmet. En aquests moments destaquem afectacions a la línia R1 de Rodalies que poden superar els 30 minuts a causa d'una incidència en un tren entre el Clot i Sant Adrià de Besòs. La resta de la xarxa de transport públic de l'àrea de Barcelona funciona amb normalitat i no destaquen més alteracions significatives segons els operadors de transport. D'altra banda, recordem que Rodalies de Catalunya adapta aquest cap de setmana la seva oferta a causa de les restriccions de mobilitat, de forma que la línia R7 no circularà ni dissabte ni diumenge, mentre que la R8 ho farà al 50%. Trobareu més informació als canals digitals de Rodalies de Catalunya. De moment, això és tot des del Transmet. Bon dia.
Passen 5 minuts i mig de dos quarts, entrem en matèria.
La notícia del dia.
Front comú de les alcaldies vallesanes per demanar més inversions i manteniment a la xarxa elèctrica de la comarca. Aquest matí, 13 municipis del Vallès Occidental han participat en una roda de premsa conjunta per denunciar els talls de llum que estan patint bona part dels seus ciutadans. S'han vist afectats veïns de municipis grans com Sabadell i Terrassa, però també dels més petits com Barberà, Badia o Matadepera, entre altres. La majoria de batlles han coincidit en lamentar l'estat de la infraestructura elèctrica i que l'empresa, a més, en responsabilitzi suposades connexions irregulars a la xarxa. Com a representant de la comarca, el president del Consell Comarcal, Ignasi Jiménez, ha fet un resum de les reivindicacions dels diferents municipis. D'una banda, ha lamentat que els talls de llum s'hagin produït de forma generalitzada durant l'onada de fred de la setmana passada i que coincideixi també amb la pujada del preu de la llum i amb les restriccions imposades pel coronavirus. Per tot plegat, es fa una demanda conjunta a la companyia subministradora Endesa perquè millori la infraestructura elèctrica dels municipis.
Jo crec que hem d'exigir per part dels ajuntaments que hi hagi un millor i un manteniment elèctric que no només sigui correctiu quan hi ha algun tipus de falla, sinó sobretot que sigui preventiu. A mi em sembla que això ha demostrat que hi ha hagut una mala planificació per part de la companyia i que és important en aquest sentit doncs que pugui esmenar perquè no torni a produir-se aquestes situacions en el futur.
Per altra banda, molts alcaldes també han lamentat que Endesa justifiqui els talls de llum amb unes suposades connexions irregulars a la xarxa. Des de Terrassa, el seu alcalde, Jordi Ballart, ha anunciat que els serveis jurídics començaran a estudiar si s'ha produït algun delicte de coaccions amb els clients del servei.
El que hem fet és encarregar un informe jurídic als nostres serveis jurídics perquè ens determinessin legalment quines són les vies possibles, no? Al marge de fer tota la tramitació de les reclamacions a través de l'Oficina del Consum i a la Direcció General d'Energia. A part d'això, hi havia la possibilitat, i això s'està acabant d'estudiar, encara no tenim la certesa, de que hi podria haver un delicte de coaccions. És una intuïció que ja prepara els serveis jurídics, no és una certesa encara, i en aquest sentit, doncs, per això hem fet l'escrit a la Fiscalia, perquè la Fiscalia també sigui la que determini si realment això es confirma.
Finalment, per part de Sabadell, l'alcaldessa Marta Ferrés ha demanat més suport a la Generalitat de Catalunya.
A la companyia que prengui totes les mesures perquè tot això no torni a passar i també a la Generalitat de Catalunya, que al final és qui té les competències de control, de sanció i sobretot de garantia d'aquest subministre. I per tant, crec que no es pot deixar, doncs, òbviament, a la ciutadania sola. Nosaltres no ho farem. Creiem que hem d'estar al seu costat, malgrat que, com sempre ens passa en el món municipal, doncs, òbviament, tot acaba a la nostra taula i moltes vegades no tenim, doncs, ni les competències, ni els recursos, ni la manera de fer pressió, però, òbviament, doncs, no els deixarem sols.
En aquest sentit, ha anunciat que aquesta tarda es reunirà amb el director general d'Energia per abordar els talls de llum que, en el cas de la nostra ciutat, han deixat sense electricitat més de 800 domicilis. I sobre la demanda de l'alcaldessa a la Generalitat perquè exerceixi les seves competències sancionadores contra Endesa, des d'Esquerra Republicana li recorden que l'Ajuntament també les podria exercir. Com que és un municipi gran, Sabadell té les competències delegades en matèria sancionadora. Ho expressa així Elia Soriano Costa, portaveu adjunta de la formació local.
Som un municipi gros que, segons la llei de règim municipal de Catalunya, podem exercir les competències delegades de la Generalitat. I, per tant, si ens acollim al que diu el Codi de Consum de Catalunya, tenim potestat sancionadora en els casos de serveis no prestats. I és el que estem reclamant. Està molt bé que atenguem a les famílies, que els creem un dispositiu específic d'acompanyament, està molt bé que fem les denúncies que considerem pertinents, però la llei de règim local de Catalunya i el codi de consum ens permeten sancionar les empreses que no donen aquests serveis bàsics.
Els republicans creuen que és la manera més ràpida per pressionar la companyia, ja que la denúncia presentada a la Fiscalia pot tenir un camí massa llarg abans no es resolgui.
Tota la informació ampliada al portal web radiosabadell.fm.
Novetats sobre un dels projectes que han de cristal·litzar en els mesos que tenim per endavant. L'aparcament subterrani del passeig tindrà els accessos pel carrer Les Valls. A més, les obres per unir-lo amb l'actual de la plaça Doctor Robert les haurà d'assumir la nova concessionària del servei. Ho ha indicat en declaracions al Cafè de la Ràdio Marta Farrés. L'alcaldessa ha obert avui el cicle d'entrevistes prenent el pols al 2021 que el programa Despertador de la 94.6 oferirà les pròximes setmanes amb tots els portaveus municipals. El 2021, de fet, ha de ser l'any en què es desencallin alguns projectes clau per a la ciutat. La urbanització definitiva del passeig i l'obertura de l'aparcament de sobre de l'estació dels ferrocarrils ha d'iniciar-se a principi de l'any que ve, tal com ha afirmat l'alcaldessa Farrés en la seva intervenció d'avui. Sobre el pàrquing ha donat alguns detalls desconeguts fins ara. Per exemple, que l'empresa que exploti l'equipament haurà d'assumir el cost de la connexió amb el pàrquing de Doctor Robert, alhora que les entrades i sortides es faran pel carrer Les Valls, mentre que la resta d'accessos quedaran habilitats com a sortides d'emergència. Marta Farrés creu que l'obertura de l'aparcament és una qüestió estratègica, ja que permetrà replantejar la mobilitat del centre amb una visió més global.
Primer fer la connexió de l'aparcament i després això ens obre tot un ventall de possibilitats a nivell dels no només dels accessos a l'aparcament, sinó també de la mobilitat al centre, no? Des del moment en què tu no necessites venir fins a la plaça Sant Roc, doncs òbviament per entrar, no? fins al Pradregar per entrar, et dona també la possibilitat de poder-nos plantejar ja molt més, de forma molt més contundent, tot el que és la pacificació en sèrio del centre, i aquesta és la voluntat que tenim.
Per a l'alcaldessa també és un emplaçament estratègic l'antiga caserna de la Guàrdia Civil, que considera que hauria d'estar vinculada als projectes de recerca i biomedicina que pretén desplegar el taulí. En aquest sentit, confia que el Ministeri d'Interior no continuï endavant amb el litigi que manté amb l'Ajuntament des de fa 15 anys.
Com a Ajuntament hem dit la caserna és nostra, ens han donat la raó, vostès no segueixin. Ara, i òbviament, el que farà el govern espanyol, doncs, com quan a mi em diuen coses de Madrid, jo faig el que a mi em sembla com a Ajuntament de Sabadell i com a alcaldessa de la ciutat, i ells faran el que els sembla, evidentment, com a Madrid, com a mi em sembla que cadascú ha d'entendre les seves coses. No? Quan a mi em diuen, no, és que vostè és del PSC, no, dic, mira, jo abans de ser del PSC o socialista i tal, soc alcaldessa de Sabadell, i per tant, per davant de tot, defensaré els interessos de la ciutat de Sabadell, i ells fan el mateix, evidentment, a l'altre cantó, i per tant, no els hi puc exigir res que jo no estigui disposada a fer, no?
Sobre la crisi del coronavirus, Farrés s'ha mostrat preocupada perquè les dades no milloren, però assegura que té moltes esperances posades en la vacunació, tot i que ha criticat que s'estigui fent de forma molt lenta. Amb tot, l'alcaldessa de Sabadell aposta perquè les eleccions del 14 de febrer se celebrin en la data prevista, tot i que sembla que s'ajornaran, i creu que seria la decisió més coherent perquè, diu, la ciutadania no entendria poder anar a treballar però no poder anar 15 minuts a votar. Això sí, ha demanat que es prepari un bon protocol per garantir que es compleixen amb totes les mesures de seguretat durant la jornada electoral. I malgrat que la pandèmia del coronavirus ha trastocat les agendes polítiques i ha causat un impacte important en els pressupostos municipals, aquest 2021 pot ser l'any on s'acabin algunes demandes històriques de la ciutat, com ara apuntàvem. També arrencaran nous projectes que poden transformar Sabadell o que ajudaran a millorar la qualitat de vida dels veïns. Repassem els més importants en aquest informe del Pere Gallifa.
Les obres del Portal Sud començaran el 2021.
Les actuacions tindran un cost de 5,3 milions d'euros. El projecte del Portal Sud preveu la construcció d'una rotonda a tocar d'on hi ha l'actual col·lector del Sud, així com un carril soterrat que permetrà als vehicles estalviar el trànsit de la rotonda i sortir directament de la C-58.
La ciutat recuperarà la pista coberta d'atletisme.
Com a molt tard, el 30 de juny del 2021. Així s'hi va comprometre el Departament de Salut. La pista acull des del mes d'abril passat l'Hospital Temporal Vallès Salut, un equipament provisional que s'havia d'utilitzar si algun centre hospitalari quedava col·lapsat pel coronavirus. La seva recuperació i reparació podria costar uns 389.000 euros, segons càlculs de l'Ajuntament.
Sabadell també podria recuperar la caserna de la Guàrdia Civil de forma definitiva.
Si el Ministeri de l'Interior no presenta cap recurs, tal com li ha demanat el govern local i el ple municipal, a la sentència judicial que diu que la caserna és de Sabadell.
Es començarà a aixecar el cap de Can Llong.
El Departament de Salut va assegurar que les obres havien començat a finals del 2020, però la troballa d'unes restes arqueològiques al subsol dels terrenys n'ha retardat la construcció efectiva. En 18 mesos hauria de poder atendre els primers veïns de Can Llong.
I l'Hospital de Sabadell tindrà un nou edifici polivalent amb 105 nous llits.
Un edifici que estarà enllestit abans que acabi l'any. A la primera planta s'ubicaran 35 llits polivalents. Les plantes 2 i 2023 incorporaran 70 llits per a pacients de curta estada. La planta baixa connectarà amb les actuals urgències. El Parc Taulí també sabrà el pròxim 27 de gener si es converteix en centre cerca, que el situaria a l'elit de la investigació mèdica.
Can Llong també podria veure com es compleix una promesa històrica en matèria educativa. L'escola Virolet es començarà a construir.
Segons va explicar el director de Serveis Territorials d'Ensenyament al Vallès Occidental, Jesús Vinyes, serà finalment aquest gener quan comencin les obres de l'escola Virolet. Un retard causat per l'empresa constructora no ha permès arrencar les obres fins ara. Segons el Departament d'Educació, el centre podria començar a funcionar el curs 2022-2023.
La promesa de construir al voltant de 500 habitatges públics es concretarà aquest any.
El projecte va arrencar amb el govern quadripartit i el PSC també el va incorporar al seu programa electoral. Els primers pisos es podrien començar a construir aquest any. Concretament, al carrer Francesc Layret es faran 32 pisos públics i a la carretera de Barcelona, 21. Les obres de la primera promoció començaran el primer trimestre de l'any i les del segon abans que acabi aquest 2021.
Encara en matèria d'habitatge, aquest any hem de saber el resultat de l'estudi tècnic dels pisos dels Merinals afectats de luminosi.
Un informe que ha elaborat el Col·legi d'Arquitectes de Catalunya i que les seves conclusions han de ser vinculants. Això vol dir que si determina que els pisos s'han d'enderrocar, caldrà fer-ho, o bé només rehabilitar-los. S'hi van comprometre l'Ajuntament, l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i les famílies afectades.
I els Merinals també veuran com es comença a construir un pavelló al barri.
És previst que les obres arrenquin el novembre d'aquest any amb un pressupost de 5 milions d'euros i un termini d'execució de 14 mesos. Donarà servei també als barris de Can Rull, La Concòrdia i Can Llong Castellarnau.
El projecte per unir l'aparcament soterrat a la plaça Doctor Robert i el de l'estació de ferrocarrils del Passeig estarà redactat a l'estiu.
Així ho va anunciar recentment el portaveu del govern, Pol Gibert. De forma paral·lela, també redactarà el plec de condicions per la nova concessió de gestió i explotació del nou aparcament.
En mig any començaran les obres del Parc del Nord,
que han de convertir aquest espai en un pulmó verd pels barris de la Plana del Pintor, Sant Julià, Candeu i Can Uriac, entre altres. La transformació del parc té un cost de 2,6 milions. D'aquí a 6 mesos també és previst que comencin les obres per pacificar el primer tram del carrer Indústria.
En els pròxims mesos també hem de saber si Sabadell serà la capital de la cultura catalana el 2024.
La candidatura es va presentar el 26 de novembre passat en un acte telemàtic. A finals de mes acaba el termini per entregar el projecte.
I fora de l'àmbit polític, aquest any prescriu el cas de l'assassinat d'Helena Jubany.
Si més no, per als sospitosos que no van arribar a ser investigats, ja que s'allarga fins al 2025 per aquells que sí que ho han estat. Sobre aquesta qüestió, avui, la jutgessa instructora ha citat a declarar 4 testimonis que van permetre la reobertura de la causa ara fa 6 mesos.
Notícies migdia.
Doncs precisament ara abordem aquesta qüestió al cas Helena Jubany, perquè la família de la jove demana l'obertura d'una nova investigació per part dels Mossos de forma immediata per evitar la prescripció del cas. Tot plegat després de la declaració de 3 testimonis que confirmen que Santi la Iglesia vivia amb Montse Careta en el moment dels fets. Jutjats de Sabadell, Karin Madrid, molt bon dia.
Molt bon dia, Núria. Doncs la família demana que s'obri aquesta investigació per part dels Mossos d'Esquadra perquè tenen una unitat especialitzada en homicidis i tenen tota la tecnologia necessària per tirar endavant aquesta investigació que en el seu origen asseguren no va ser prou extensa. Demanen que se centri sobretot en saber on era el principal investigat, Santi la Iglesia, abans, durant i després de l'assassinat d'Helena Jubany. Tot plegat després que els testimonis d'avui hagin desmuntat la defensa que de la Iglesia va fer en el seu moment. Un dels testimonis que ha declarat avui al jutjat de Sabadell era veí de Careta i carter i, per tant, confirma que la Iglesia vivia amb la noia al domicili des d'on es va assassinar Jubany, perquè assegura que a la bústia posava el nom dels dos i, a més, els havia vist en nombroses ocasions entrant i sortint del domicili fent una vida domèstica, portant la compra, comprant mobles, etc. També doncs, ha declarat una altra persona que ha desmuntat la coartada que la parella tenia per al dia de l'endemà de l'assassinat d'Helena Jubany, en què es deia que havien estat d'excursió. Aquesta persona ha dit que no era així. I per últim, avui també ha declarat la germana de Montse Careta, Imma Careta, que confirma també que el Santi i la Montse vivien junts en aquest domicili de Montse Careta i que, per tant, aquesta coartada general de Santi i la Iglesia no era de rebut. També, doncs, amb tot plegat, la defensa demana una explicació, una investigació extensa i també immediata, perquè, com deien, si no s'imputa ningú més, el cas prescriurà aquest 2021. En canvi, si aquesta nova investigació reobre aquesta imputació, aquesta investigació de Santi i la Iglesia, el cas es podria allargar fins al 2025.
Gràcies, Karen, per aquesta última hora des de l'Eix Macià. Bon dia.
Bon dia.
I ara us actualitzem les xifres del coronavirus.
Notícies migdia. El que passa quan passa.
Dèiem que ara us actualitzem les xifres del coronavirus a l'Hospital de Sabadell, perquè en aquests moments, a data 15 de gener, hi ha 166 pacients ingressats per Covid-19 al Taulí, 36 dels quals a l'UCI. En les últimes 48 hores s'han diagnosticat 45 positius més, s'han registrat 28 ingressos nous i s'han comptabilitzat 4 noves defuncions. Desapareguda una noia de Torre-Romeu des de dimecres.
La família de la noia ha denunciat que no en saben res des de fa dos dies. Es tractaria d'una menor d'edat que respon al nom de Yaiza Herrera Roldán, del barri de Torre-Romeu, i en el moment de la desaparició anava vestida amb malles de quadres i una jaqueta negra. La desaparició està en mans dels Mossos d'Esquadra i es demana la col·laboració ciutadana per localitzar la jove.
Ciutadans reclama al govern que faciliti la cessió d'espai públic als gimnasos perquè puguin fer activitats a l'aire lliure.
El portaveu municipal del partit, Adrián Hernández, ha criticat les traves que el govern de PSC i Podem i reclama la gratuïtat de la cessió dels espais públics per al sector molt afectat per les restriccions. En aquest sentit, el partit recorda que aquesta ja és una mesura que s'aplica en altres ciutats. Amb tot, Hernández també ha demanat que s'estudiïn ajudes directes o bonificacions al sector.
Una cançó dedicada als pronoms febles triomfa a les xarxes.
Em porta tan mal, en trieu maliu, se me les hi posa i jo les hi trec.
La família Macià ha recuperat la lletra d'un tema per aprendre els pronoms febles, una de les assignatures més complicades de la nostra llengua. Així, pronoms com u, en, i o li s'encadeixen als versos d'aquesta cançó que va escriure el lingüista Albert Valls el 1969. Però com arriba aquesta cançó a mans de la família?
Doncs dos dels cosins, en Jordi i en Biel, han explicat al programa Al Matí que va ser una casualitat que la lletra de la cançó dels pronoms febles caigués a les seves mans. La culpa va ser d'un oncle dels Macià, en Jaume Macià, lingüista, que el 1998 havia inclòs la cançó dels pronoms febles al seu llibre Fàcils, fàcils, i n'havia fet la melodia. Segons en Biel, era una cançó que tenia ganxo i de seguida van proposar gravar-la entre tots i penjar-la a YouTube, però reconeixen que no s'esperaven el ressò.
Suposo que el que ha fet que aquesta cançó tingués èxit dintre del que... Bueno, que tampoc és un èxit, però rotllo que s'ha vist bastant és això, que és un contrast molt, molt bèstia entre una cosa que és superdura o difícil d'estudiar a passar-ho a l'humor. I llavors, sí, suposo que això és el que fa. Que es podria fer més, agafar coses que ara des de l'estudi es veuen duríssimes d'estudiar i portar-les a un altre camp.
Els Macià també han dit al programa Al Matí que aquesta cançó és una bona manera de jugar amb la llengua, però també d'aprendre-la.
Propostes culturals.
Al Teatre Sant Vicenç asseuen a taula els Complets Desconeguts a les 8 del vespre d'aquest divendres. I el dissabte, també. El sopar de parelles de tota la vida comença el repte durant tota la vetllada d'escoltar les trucades davant de tothom i llegir en veu alta els missatges personals que arriben al telèfon de cadascú. Totes les intimitats dels presents quedaran al descobert. Compte amb els jocs de tafanejar els mòbils aliens que poden acabar molt malament. El Teatre Principal acull el diumenge a les 12 del migdia Andròmines, els tresors d'una nina de drap. Es tracta de la reivindicació del joc per aprendre que fan el sabadellenc Samfaina de Colors, Xavi Múrcia i Mirna Vilassís. Aquesta última ho explica.
Jugarem molt a l'escenari i reflexionarem sobre el pas del temps, el canvi i la transformació. És un espectacle molt musical que esperem que us agradi molt. És l'espectacle més teatral que hem fet en el l'espectacle en el que més hi hem treballat, perquè hem pogut fer unes residències llarguíssimes. Hem estat 2 mesos i mig tancats a diferents teatres, a la Sala Teatre de Sabadell, al Teatre Auditori de Llinars i al Teatre Principal d'Olot.
No descarteu que la Nina, tot i descolorida, hagi començat a fer-se gran i a deixar enrere el paradís de la innocència. Dues famílies estan gairebé en fallida i han decidit sortir a buscar la solució econòmica als seus problemes, Casats per amor a la pasta. La setmana passada es va estrenar aquesta funció on la Tina i en Pompeu es casen, suposo que ja ho heu pillat. El text és de Lluís Coquart i l'ha dirigit la Cesca Martínez, a càrrec de la companyia Acadèmia Belles Arts Sabadell, que és on es farà l'obra, el dissabte a les 7 de la tarda i diumenge a 6:45 també. La música del confinament arriba aquest vespre a les 8 a l'escenari del Teatre Principal. Els compositors Albert Guinovart i Gerard Pastor han creat un programa únic amb les produccions fetes en temps de pandèmia pel primer concert de joventuts musicals de l'any 21. El programa començarà amb 24 miniatures, nocturnes i novel·letes compostes per Albert Guinovart. Us semblen moltes? Ho explica ell mateix.
Són 24 miniatures amb 24 tons, igual que els preludis i fugues de Bach, els preludis de Chopin, etc. I bé, jo pensava, entre mi vaig pensar que no arribaria fins als 24, perquè pensava que seria més curt, però ja vam veure que em va sobrar temps i tot. O sigui que després dels 24 miniatures vaig començar a fer coses ja una mica més llargues, perquè també vaig veure que Instagram podia acceptar més minuts, però llavors amb un altre format, i vaig començar a escriure nocturns i algunes altres peces.
Després, Gerard Pastor i Núria Urzaiz interpretaran les danses imaginàries i el treball Femina Feminae, unes composicions per piano i clarinet inspirades en la pintura del Museu Thyssen d'Andorra, entre d'altres. La rateta presumida estarà escombrant l'escaleta del Teatre Arlequí aquest dissabte a les 6 de la tarda i aquest diumenge a les 12 del migdia. Resulta que ha trobat un dineret i ha decidit comprar-se un llacet per la seva cua bonica. Tots els animalons del poble es volen casar amb ella. I amb qui es casarà la rateta? Misteri entre titelles. Sala Roja, Eròtic Magic Show, la sala amb la màgia més picant, arriba a l'alternativa teatre de la mà de Dami Delusion. Ell serà l'encarregat d'explicar el fracàs de totes les seves relacions amoroses, sobretot la seva darrera relació sadomasoquista, incapaç de competir amb la màgia. Parlem de l'humor i la màgia més políticament incorrecta del moment. Aquest dissabte a les 7 de la tarda. Si no voleu la cosa tan picantona, allò per tots els públics, el mateix Dami Delusion us ofereix Màgia en Família el diumenge a les 12 del migdia, també a l'alternativa teatre.
Festa, festa.
Cultura popular i tradicional a la ràdio.
Amb les veus d'Amadeu Carbó
i Jesús Ventura.
Festa, festa.
Dissabtes a les 9 del matí a Ràdio Sabadell.
També al nostre web festafesta.net.
Notícies migdia. Tota la informació des de Sabadell.
Últim minut del Notícies Migdia que dediquem a repassar altres informacions de fora de la ciutat. Per exemple, que les eleccions seran al maig o al juny. De fet, algunes informacions periodístiques ja apunten a una data concreta, la del 30 de maig. El govern, però, ho anunciarà formalment aquesta tarda.
La pressió epidemiològica ha obligat l'ajornament del 14F fins que millorin els indicadors de la Covid-19. El PSC era l'únic partit que estava en contra de no celebrar les eleccions el dia previst i ara ha acabat cedint si la votació, però, és abans de Setmana Santa. El govern ha convocat una reunió extraordinària del Consell Executiu a les 5 de la tarda per aprovar el decret d'ajornament.
En canvi, Portugal, Pere, celebrarà les eleccions de manera presencial i Alemanya les ajorna, això sí, fins al setembre.
L'ambigüitat de la situació epidemiològica provoca reaccions totalment oposades en els diferents governs. Portugal ha decidit mantenir les eleccions presencials el 24 de gener perquè ajornar-les hauria exigit una reforma constitucional. En canvi, l'estat de Turíngia les ha ajornat durant mig any.
I atenció a aquesta dada, eh? El 70% dels positius de coronavirus s'ha contagiat a casa per primera vegada des que va començar la pandèmia. S'ha fet un estudi per analitzar on i com s'han contagiat els positius de Covid-19 a Catalunya. Així hem posat el... el punt final a Notícies Migdia d'avui, que hem fet amb la Rocío García, les vies de so i la Júlia Ramon a la redacció. Nosaltres tornem el pròxim dilluns a partir de 2:15. Ara tota la informació esportiva i més notícies al portal web de l'emissora radiosabadell.fm. Que vagi bé, bon cap de setmana.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.